TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca.
Bon dia, Menorca. Benvinguts a aquest informatiu matinal. La Conselleria d'Educació reactiva el projecte del nou Conservatori de Música i Dansa de Menorca. Després de dos anys, sense cap novetat, ja és possible que les empreses interessades presentin el seu projecte al concurs d'idees. Això sí, aquest procés serà llarg i no s'espera que les obres comencin dins aquesta legislatura.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
I ho comentaven, es reactiva el projecte per la construcció del nou Conservatori de Música de Maó. Ha passat més de dos anys de l'inici de la cessió dels terrenys del pàrquing de 3.800 metres quadrats al final del Cos de Gràcia per construir el nou Conservatori de Música i Dansa de Menorca. El projecte es torna a activar amb la convocatòria del concurs d'idees perquè les empreses d'arquitectura presentin els seus projectes. Amb terminis actuals, no es planteja que es comenci a construir en aquesta legislatura. Antoni Vera és conseller d'Educació.
Jugam amb la variable que dins l'any 27, sigui qui sigui, pugui posar la primera pedra. Necessitat d'infraestructures educatives no han d'entendre de canvis de govern ni de color polític d'un moment donat.
Per la ubicació elegida es perdran més d'un centenar de places d'aparcament. L'Ajuntament de Maó en reubicarà 60 una parcel·la de vora el cementeri i fa feina per cercar noves ubicacions. Els aparcaments que es facin al mateix edifici, que seran limitats, es destinaran al personal del conservatori. Sentim el batlle de Maó, Héctor Pons i de nou Antoni Vera.
Seran unes 60 i alguna cosa de places i que han presentat en Espic d'enguany, per tant, esperant poder iniciar obres després de les festes de Gràcia. Nosaltres vam demanar que el propi edifici també tingui un aparcament per poder donar resposta com a mínim a la demanda bàsica de funcionament.
Però no hi podrà fer gran cosa. Hem d'aprofitar l'espai també per altres temes, perquè si no hem de créixer molt amb alçada. Serà un aparcament que ajudarà a la comunitat educativa d'allà, és per ells.
La conselleria invertirà en aquest projecte quasi 12 milions d'euros. Xerram ara de les conseqüències del conflicte d'Iran i l'encariment del combustible. L'encariment del transport marítim i dels combustibles ja té conseqüències directes a les illes. Empreses de distribució avisen que no podran assumir més sobrecostos i que a partir d'ara ho hauran de repercutir als clients. Cristina Tomàs ens explica.
El preu del transport marítim ha pujat prop d'un 10%. Si s'hi suma l'increment dels carburants, l'impacte total ja arriba fins al 15%. Empreses com Mascaró Morera, un dels principals centres de distribució de mercaderies de Balears, ja ho noten. De moment han absorbit part d'aquest augment, però avisen la situació ja és insostenible. No podran continuar assumint els sobrecostos que ja s'enfilen al voltant d'un 11%. A partir d'aquest dilluns els hauran de traslladar als seus clients. Vial Pasqual és el director comercial de Mascaró Morera.
Clar, hi ha una part que sí que la podem assumir nosaltres i que l'assumim, però que evidentment també hi haurà una altra que sí que haurem de repercutir en els clients perquè també no mos queda una altra. És una qüestió de supervivència pura perquè és que si no, no surten els nombres. En Aviera mos repercuteix a nosaltres, nosaltres els nostres clients, els clients, nostres clients en els seus, i això és una cadena fins al consumidor final.
Una pujada que, a més, no serà estable. Els preus es revisaran setmana a setmana en funció dels costos. A Eivissa, els transportistes esperen mesures urgents. La Federació Balear no descarta sumar-se a les aturades convocades a altres territoris si les mesures que anuncia demà l'executiu central no són suficients. José Reyes, el president de l'associació de transportistes PIMEF.
Casi dos euros que está. Yo la última vez que hice el estudio me salió un 51% de subida. A un 51% es una auténtica barbaridad. Pues mira, hoy estaba a 1,97. I haurà subit uns 60 cèntims ara en molt poc temps.
El sector assegura que el context internacional d'inestabilitat els situa en escenaris similars als pitjors moments recents com la guerra d'Ucraïna o la pandèmia.
Els efectes de l'encariment del transport s'han fet notar també a Horeca, la principal fira del sector que envolta el servei d'alimentació professional. Les navieres han comunicat als proveïdors un increment del 8% del preu del transport marítim, amb un canvi de model preocupant. Els costs dels palets podran variar setmanalment, una volatilitat que impacta directament en la cadena de subministrament. Mireia Carreras és responsable del Departament de Compres de JJ Carreras.
Alguns que es puguin i alguns no, perquè es veran afectats en els restaurants i al final en el client final, que és els que van al restaurant o en el bar.
Mentre uns ja avisen que hauran de repercutir preus, altres opten de moment per reduir-ne els marges per evitar traslladar l'increment al client final. Adrián Mesa és director de compres d'Insula Distribucions.
Ayer, por ejemplo, recibimos una notificación de las navieras y de transportistas locales que van a repercutir un incremento importante por toda la subida del combustible. Va a estar en torno a un 8, un 9, un 10%, que de momento nosotros no, en nuestro caso, no vamos a repercutir.
Els productors de quilòmetre zero també alerten de l'augment de costos de producció, especialment per l'encariment de les matèries primeres. Una situació amb conseqüències immediates, segons proveïdors, es plantegen revisar contractes tancats fa mesos amb hotels, sobretot amb les grans cadenes.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I canviem de terç. Menorca aborda la urgència de necessitat de reduir el volum de residus que aboca la planta de Milà. Ha iniciat la licitació del nou pla del director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos, que definirà les polítiques i actuacions en matèria de residus durant els pròxims anys. Entre les qüestions que s'han d'analitzar són alternatives de l'abocament dels residus de Milà per complir amb les exigències legals per al 2030. Descartada a priori l'opció d'exportar els residus a una planta de tractament de Mallorca, tot apunta que la solució passa per incinerar a Milà. I és que a hores d'ara Menorca hi aboca el 42% dels residus domèstics i en els propers anys se n'han de reduir el percentatge fins al 10%. Simón Gornés és conseller de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera.
S'han d'estudiar les alternatives en els dipòsits de residus a l'abocador amb l'objectiu d'arribar en el percentatge màxim del 10% d'abocament l'any 2030 respecte de les dades del 2010, tant el com mos mana la llei autonòmica.
El document haurà d'avaluar també repercussions d'aquestes alternatives a l'abocador, inclosa l'adaptació de la planta de tractament mecànic biològic, el dimensionament de la planta de compostatge i la disponibilitat d'espais per l'emmagatzematge de materials volatilitzables. A més, s'estudiarà la possibilitat d'implementar una estació de transferència de residus domèstics a la zona de Ponent amb l'objectiu de reduir els desplaçaments per carretera. El pla es licita per 150.000 euros i un termini d'execució de 14 mesos. I continuem amb aquest tema perquè plaques solars en desús s'acumulen al parc de Binissafulla, un dels primers que es va construir a l'illa fa 18 anys. L'entitat ecologista GOP denuncia que hi ha més d'un centenar de panells abocats des de fa mesos i urgeix a retirar-los i fer-se el tractament corresponent. El parc es troba en terrenys municipals de l'Ajuntament de Sant Lluís, que els va cedir els promotors. Per aquest motiu, el GOP ha enviat escrits al consistori i a la Direcció General d'Energia del Govern, com a administració competent en la matèria, perquè gestionin la situació. Miquel Camps és coordinador territorial de l'entitat ecologista.
La normativa espanyola és clara, els productors i els importadors de plaques solars estan obligats en el seu reciclatge quan acaba la seva vida útil, entre altres coses, perquè, com dic, el reciclatge és possible en el 90% dels materials.
L'Ajuntament de Sant Lluís explica que està revisant el contracte amb la concessionària per determinar qui s'ha de fer càrrec de la retirada de les plaques malmeses.
L'actualitat de Menorca a l'informatiu matí.
I acabam amb música, amb l'ambient festiu de Guateque Maravillas, que actua al Jazz Bar aquest dissabte. Amb més de 20 anys de trajectòria, la banda torna a les carreteres de l'illa amb un concert de retorn molt esperat, carregat d'energia, emoció i ganes de retrobar-se amb el públic. Una tornada que promet ser tan intensa com memorable. El seu directe és explosiu, fresc i ple de bon rotllo, liderat, com sempre, per Linares.
I en los días que te abrume la nostalgia.
I també dissabte, la sala Music Box acull un concert benèfic a favor d'en Quim, un fillet que conviu amb una malaltia genètica minoritària que li impedeix generar prou energia. Tots els beneficis aniran destinats a l'associació que impulsa un projecte d'investigació clau per al seu futur i el de moltes altres persones. Hi actuen una quinzena de grups, entre els quals Espina, Menorquín o Stout. Més informació a les 2:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I és divendres i com cada setmana en aquesta hora anem al cinema. Sonen els pianos avui que, amb permís de Torrente, s'estrena una de les produccions espanyoles més esperades, la nova pel·lícula. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
De Pedro Almodóvar.
Sí, estem parlant de Amarga Navidad.
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
És una pel·lícula que, com totes les seves, parla d'ell mateix i, per fer-ho, utilitza un joc metacinematogràfic de directors que roden pel·lícules sobre directors que roden pel·lícules, utilitzant com autèntics vampirs les històries de la gent que els envolta per crear les seves obres. Leonardo Sbaraglia, Bárbara Lenny, Victoria Luengo, Milena Smith i Aitana Sánchez Gijón són la